Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Ventcat, ateses les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya, de fort vent avui fins a la nit, que afectaran sobretot a la zona de Tarragona. El fort vent també podrà afectar, tot i que amb menys incidència, a les comarques de Lleida i de les Terres de l'Ebre, així com les cotes altes del Pirineu i Prepirineu. Es demana especial prudència a les activitats de l'aire lliure, ja sigui en zones urbanes, pel risc de caiguda de branques, arbres o altres elements estructurals, com també a les zones rurals, cal evitar zones arbrades, incloses les d'àmbit urbà, mentre bufi el vent fort a les zones afectades. A nivell preventiu i en àmbits urbans, cal retirar de façanes i balcons elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. De la mateixa manera, cal extremar les precaucions en la mobilitat en les zones on el vent bufi fort i seguir els consells del Servei Català de Trànsit. L'Institut Català de la Dona aborda la violència masclista al Camp de Tarragona en una reunió que ha comptat amb la presidenta de l'Institut i amb diverses representants del territori. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
Tarragona acull la primera visita institucional de la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Martínez, a la demarcació. Ho ha fet amb una reunió que ha tingut lloc a la delegació del Govern de la Generalitat i que ha comptat amb la presència de representants de les diferents associacions de dones del territori. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Martínez, explica que a la trobada s'han abordat diferents temàtiques.
S'explicaran diverses coses, feina que s'està fent des de l'Institut Català de les Dones, com les campanyes per erradicar aquesta violència que encara està sent molt invisible. Encara ja es patint la en silenci, tot i que cada vegada intentem visibilitzar més i que es puguin identificar fàcilment aquestes situacions de violència que sovint minimitzem. I també doncs, el Departament d'Interior explicarà també el protocol d'abordatge de violències sexuals en entorn d'oci.
Des de l'Institut Català de Dones destaquen que els números de les víctimes no saben mai, però que el número de denúncies i detencions han pujat al Camp de Tarragona. Remarquen també que aquesta pujada no vol dir que hagi augmentat la violència, sinó que podria simbolitzar un increment de la informació dels recursos que tenen disponibles. Un total de 2.660 dones van ser ateses pels serveis d'informació i 600 trucades durant aquest any 2019 per la línia 900 telefònica.
I Agroseguro indemnitzarà els ramaders de la zona del Pirineu afectats per la sequera d'aquest any. Ho farà després de revisar i comprovar l'existència d'un error en els mecanismes de zones més afectades, segons han explicat des del Sindicat Agrari Unió de Pagesos. Ràdio Ripoll, Jordi Ubach.
Bona tarda. Arran de les queixes de l'organització agrària que denunciava fa unes setmanes que no s'indemnitzés per la pèrdua de pastures els ramaders que tenien contractada l'assegurança per al 2019, l'entitat estatal de Seguro Agrario va encarregar una relectura de les dades. L'entitat ha detectat aquesta vegada l'error per qual no s'havien considerat inicialment les pèrdues de pastures com a indemnitzables. Unió de Pagesos va conèixer la informació durant una reunió del grup de treball del que forma part l'organització i on se'ls va notificar aquesta correcció. Amb aquesta dada sobre la taula i a l'espera que es confirmi oficialment que es farà el pagament als ramaders, el sindicat celebra que les seves reclamacions hagin donat fruits en defensa dels afectats.
Una crònica que ens arribava des de Ràdio Trem amb la veu de l'Anna Sobirana. Nosaltres, que amb aquesta crònica posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Hem tornat aquest cap de setmana llarg, marcat, sens dubte, pel medi ambient. La segona setmana de la cimera del clima que s'està fent a Madrid, més l'arribada imminent dels canvis, sobretot en matèria de circulació a la ciutat de Barcelona, han fet que aquest matí sigui un matí intens pel que fa referència a notícies relacionades amb la sostenibilitat, el medi ambient, nous impostos, noves mesures, exempcions per alguns i retirada d'exempcions pels altres. Aquest és un marc en el qual ens haurem de moure al llarg dels propers dies. Deixeu-me només fer una referència a la COP25. I ho dic perquè ja comencen a sortir les primeres veus que diuen que potser no s'arriba a cap acord important, que potser no s'apropen posicions, que potser... Bé, la COP25 ens costa, o costa, d'organització 50 milions d'euros. Entre 50 i 60 milions d'euros. Que és el pressupost per pagar els sous de tots els professors de Catalunya d'un any de la Generalitat de Catalunya. És a dir, el capítol 1 de professors de la Generalitat són 50, entre 50 i 60 milions d'euros, que és el mateix que costarà aquests 15 dies de cimera a Madrid. Però és que aquesta cimera generarà 65.000 tones de CO2. És a dir, els que van a parlar del canvi climàtic, la contaminació, etc, etc, per anar a parlar-ne, generaran 65.000 tones de CO2. Perquè ens fem una idea, 65.000 tones de CO2 és el doble del que preveu estalviar Transports Metropolitans de Barcelona en 4 anys canviant tota la flota d'autobusos. És a dir, canviant tota la flota d'autobusos, es preveuen estalviar-se unes 27.000 i pico de tones, no arriba a les 28.000. Doncs bé, la COP aquesta, en 2 setmanes, haurà generat 65.000 tones de CO2. I us dic per endavant, benvingudes siguin les 65.000 tones i els 50 milions d'euros si serveix per alguna cosa. Si no serveix per res, si només serveix perquè uns quants caps d'estat i de govern vinguin a fer-se la fotografia i en parlem tots els mitjans i a partir de l'1 de gener seguim exactament igual, potser sí que, potser sí no. Segur, hem de començar a demanar explicacions a tothom. Perquè com diu el meu equip de programa, com diu l'equip de programa, no el meu, perquè no és meu, no l'he comprat, sinó que me'ls estimo molt, però no ens ho puc considerar. Doncs és greenwashing, és a dir, una netejada de cara de les empreses que el patrocinen i dels caps d'estat i de govern, que darrere d'això doncs podran penjar la foto allà darrere de la cadira en el seu despatx i dir, ei, que jo estuve luchando contra el canvi climàtic, o en francès, o en anglès, o amb el que sigui. En tot cas, tingueu present aquestes dades, perquè al llarg d'aquesta setmana potser sí haurem de començar a donar-los una mica més de volum a tota aquesta informació. Benvinguts, ara sí, us dic qui forma part de l'equip de programa. En David Valverde i en Juanjo López, que són els companys tècnics, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández i la Cristina Cantal, delegats a la Costa Catalana, la Isabel González i jo mateix, en Josep Maria Cano, que estarem amb vosaltres fins les 6 de la tarda. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Per cert, avui, ja que parlem de situacions extremes i de meteorologia i canvi climàtic, molt de vent, molt, sobretot als extrems del país. És, sens dubte, la notícia més important de la previsió del temps, almenys pels que viuen en aquests dos punts. Ens en parla des del Servei Meteorològic de Catalunya la Dolors Ballart. Dolors, benvinguda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Comencem la setmana amb vent de component nord i oest reforçat de molts sectors del territori, també a la zona del litoral, sobretot a la zona nord de la Costa Brava, comarques de Tarragona, cops puntualment molt forts en aquests dos sectors. En conjunt, aquest vent es mantindrà marcat durant aquestes properes hores i tendiria a fluixar a partir de demà al matí, sobretot, i durant la tarda també, avui amb notable alteració marítima a la zona del litoral nord, fins i tot en mar Agassa, i esperem que també aquesta situació marítima vagi a la baixa a partir del migdia de demà, quan aquest vent de component nord vagi afluixant. En conjunt, amb predomini, però, de l'ambient assolellat arreu del sector, avui amb algun núvol baix a punts del nord, zona sud de la Costa Brava, i mini del cel serè, només amb alguns intervals de núvols prims que arribarien a partir de migdia. Pel que fa a la temperatura, demà esperem que en conjunt sigui semblant una mica més baixa a la d'avui. Avui valors que puntualment arribaran fins als 17-18 graus a punts del litoral, i demà puntualment s'arribarà fins als 17 o 16 graus en aquest sector del territori. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Dolors. Doncs ens ho apuntem, demà més abrigats, demà farà més fred.
Connectem amb l'actualitat.
I I quan falten 5 minuts per un quart de 5 de la tarda, saludem a la Isabel González. Isabel, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Com estem? Bona tarda.
Doncs mira, moltes ganes de tornar altre cop a la feina. I
amb el teu equip.
Amb el... Bueno, amb vosaltres. No és meu, la que... És una frase...
No, ho has dit tu.
Sí, sí, bueno, però perquè ho sento com de la meva família.
Ja.
El dia de Nadal esteu tots convidats. Sempre
no,
tindreu
gràcies.
Un ala
no,
de gall dintre casa.
No pateixis.
O un galet per... compartir.
Ja estem bé com estem.
Molt bé. Escolta'm, doncs, bé, sembla que qui no està bé és l'Ajuntament de Barcelona, que demanava a la DGT que el fet de circular per dintre de Barcelona, doncs, costés punts. La DGT, finalment, descarta la circulació de cotxes i motos amb filtres antipartícules per la zona de baixes emissions. I podríem dir altres coses.
Exacte, com tu bé explicaves, aquest matí ha estat un matí de voràgina d'informacions després que el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament, l'Albert Badia, oferís una entrevista en la qual doncs, ha donat molts titulars. Entre aquests, doncs, el que ara explicaves, que la DGT descarta la circulació de cotxes i motos amb filtres de partícules per la zona de baixes emissions. Era una possibilitat que s'havia posat sobre la taula, que implicava també camions. En aquest cas, aquests vehicles de gran tonatge no quedarien descartats d'aquesta mesura, però sí els cotxes i les motocicletes. En canvi, com dèiem, es permetria l'ús d'aquests filtres de partícules en camions, en vehicles sanitaris i en tot aquest tipus de vehicles. El regidor també ha explicat que, de moment, el consistori està emparaulant o està en negociacions amb el grup d'Esquerra Republicana, o Esquerra Republicana estaria en negociacions també amb el consistori, per tal que la circulació d'aquests vehicles es permetés a les famílies amb una renda més baixa. Amb aquesta mesura, diuen, el que sí que es veurien beneficiats serien uns pocs milers de vehicles.
Bueno, doncs, coses que... Bueno, de veritat és que hi ha coses que no s'entenen. Si la gràcia està en que els cotxes no contaminin, si posem filtres i no contaminen, per què no poden circular, no? Si l'objectiu realment és aquest.
Exacte. Durant aquest matí també s'havia avisat o s'havia parlat de la possibilitat que es posessin multes, que les multes per aquests infractors d'aquesta zona de baixes emissions comportessin la retirada de punts del carnet de conduir, una mesura que la DGT ja també ha descartat immediatament, perquè diuen que aniria vinculada a qüestions de seguretat vial i això no quadra amb el que volen fer.
Doncs aquí no quadren tantes coses que ens haurem d'anar seguint durant, o haurem d'anar veient durant les properes setmanes. Gràcies, Isabel, que vagi bé.
Vinga, fins ara.
I a l'Empordà, dos municipis de la Costa Brava preveuen instal·lar boies filtradores de microplàstics el proper any, el 2020. Cristina.
L'Ajuntament de Blanes preveu instal·lar-ne una desena en el marc d'un projecte conjunt amb la Confraria de Pescadors i el Port de la Selva farà una prova pilot a les cales del Parc Natural del Cap de Creus. Altres municipis com Roses i Castelló d'Empúries també han mostrat interès, però de moment no han fet cap pas endavant. GPA Seaboats és l'empresa creadora d'aquesta boia que compta amb un filtre fet amb resines naturals i amb teixits com el lli que permet l'entrada de les partícules plàstiques però on impedeix la sortida. Es calcula que cada boia pot recollir 200 partícules d'entre 1 i 5 mil·límetres al dia. Les mostres obtingudes seran analitzades al Departament de Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona per extreure'n més informació. Es preveu que el març de 2020, coincidint amb la temporada de balisament, s'instal·lin les boies que estaran en funcionament fins al mes d'octubre.
Doncs des d'aquí felicitem a la Adrià Fradera, que va venir aquí al programa precisament a explicar aquestes boies, com les havien dissenyat i com les havien desenvolupat, i que veiem que, arrel d'aquella entrevista, ha pogut anar convencent a més ajuntaments perquè que li instal·lin els seus productes. Des d'aquí, l'enhorabona. Per cert, es desconvoca la vaga dels treballadors i les treballadores de neteja de l'Hospital Trueta de Girona.
Sí, el comitè de vaga i la direcció de l'empresa Optima Facility ha arribat a un preacord i han decidit desconvocar la vaga de les treballadores del servei de neteja del Trueta previstes pels propers dies 10, 11, 13 i 14 de desembre. El preacord inclou el compromís de no aplicar l'acomiadament per absències intermitents i també han acordat treure les sancions que es van aplicar a algunes treballadores i substituir-les per amonestacions sense conseqüències. A partir del 8 de gener s'obrirà una mesa de negociació per abordar la reincorporació de l'empleada acomiadada per faltar a la feina per malaltia.
I continua la reunió del Consell d'Alcaldes del Garraf amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, la senyora Núria Marín. Ivan.
Les alcaldesses del Garraf i Marín es troben reunides. Hores... Fins ara conjunt ampliar també aquesta col·laboració. Abans d'aquesta reunió, però, també s'ha debatut sobre el pressupost del Consell i sobre una altra proposta de col·laboració amb les entitats de la comarca que participen dels projectes d'especialització i competitivitat territorial. I és que, de fet, l'objectiu del nou Consell és emprendre iniciatives per assolir un envelliment actiu i saludable i millorar la dependència de les persones per mantenir els nivells de qualitat de vida al territori. Al Garraf, les entitats beneficiàries serien el mateix Consell Comarcal, el Consorci Sanitari del Garraf, la Fundació Ave Maria, l'Institut de la Robòtica per la Dependència, Neàpolis i la Universitat Politècnica de Catalunya.
I Costa es dragarà al Port de Segur per fer una aportació extra de sorra a les platges.
Es tracta, de fet, d'una aportació excepcional després que els temporals dels darrers mesos hagin provocat grans pèrdues de sorra. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha explicat que l'Ajuntament està negociant amb Costes perquè abans d'acabar l'any incloguin aquesta aportació de sorra a les seves partides pressupostàries.
Hola, Cristina.
Hola, Cristina.
Hola, què tal?
Bona, sento, que dic que saps que no hi comptàvem, que començàvem just a la mateixa hora.
Tranquil·la.
No. I no hem aconseguit a les altres que bueno, que volguessin participar.
Perquè el sector pugui reduir costos i sigui més competitiu. A hores d'ara, les empreses de Tarragona paguen la llum un 25% més cara que la resta d'Europa. Per això el president Rubén Folgado demana que s'apliqui la normativa que ja hi ha a d'altres països.
Posar el mateix ordre jurídic, la mateixa forma jurídica que existeix ja en països de la Unió Europea des de fa 10 anys. Competir amb aquests polígons amb igualtat de condicions mitjançant aquestes eines és fonamental.
Un altre dels propòsits de la indústria química de cara a l'any vinent és esdevenir un dels motors de la transició energètica i de l'economia circular. A més, des de la EQT també han reclamat millors infraestructures per al territori.
I tanquem explicant que la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre destinarà 900.000 euros al cobriment de sèquies en 3 anys i reduirà els costos de control de la vegetació, Lluïsa.
Aquesta és la principal inversió prevista en els pressupostos de la comunitat per al 2020 i que la Junta General de l'entitat va aprovar per unanimitat el passat 30 de novembre. Amb aquestes obres es pretén reduir els sobrecostos derivats de normatives com la de les mesures agroambientals. Les despeses de control de la vegetació hagin augmentat un 68% en els últims 5 anys i actualment superen ja el milió d'euros anual. Les obres es faran, entre d'altres, a les séquies Estisora, Paella o Passeig i als braçals Grego o Illeta, als termes municipals de Deltebre, Camarles i l'Aldea, i s'afegiran els 4,5 quilòmetres d'entubaments que es van executar la campanya anterior. En el marc de la Junta General, Rafa Sánchez, l'assessor tècnic de la taula de consens, constituïda per les dues comunitats de regants i els 7 ajuntaments del Delta, va explicar els eixos bàsics del Pla Integral de Mesures consensuades pel territori i que la taula de consens presentarà pròximament i amb la qual es reclamarà a les administracions competents actuacions per a protegir el Delta. Entre aquestes mesures previstes n'hi ha que afecten directament la gestió de la comunitat de regants, com ara un canvi en el model de gestió dels desguassos com a conseqüència de les previsions d'augment del nivell del mar.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Pues En diferentes ocasiones hemos hablado en este programa de la instalación de cámaras de control de los descartes en las embarcaciones pesqueras, un proyecto que genera pues mucha susceptibilidad entre el sector pesquero. Pues hoy ya podemos contar que en Galicia ya hay barcos que faenan con las cámaras instaladas y, por tanto, monitorizando a distancia el trabajo de los pescadores. Es el caso del Nuevo Pérez, un barco que, bueno, desde el puerto de Celeiro, pues se encarga de hacer su trabajo. Hablemos de este proyecto, de cómo lo han implementado, de con qué objetivos y qué recibida ha tenido por parte, sobre todo, de los pescadores, con Manuel Bermúdez, responsable de proyectos de Puerto de Celeiro. Manuel, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Cuántos barcos? Yo he hablado de uno, no sé si hay más al margen del Nuevo Pérez, que ya faenan con las cámaras instaladas.
No, hay solo uno. Tenemos el proyecto el año que viene, pues en mira, 4 o 5 unidades más. Pero empezamos este año con uno solamente.
¿Y por qué? ¿Por qué habéis puesto estas cámaras?
Bueno, a ver, fue una cuestión de necesidad. Todo esto surge en el 2006. Nosotros utilizada en pescar merluza de pincho en Gran Sol. Y sabemos que es un arte de pesca muy sostenible. Y quisimos pues certificarlo, ¿no? Con la idea de diferenciarnos en el mercado. Entonces nos certificamos con una ONG internacional que se llama Friends of the Sea, que nos hace pasar pues auditorías anuales, tanto de aspectos sociales como medioambientales. Y uno de los aspectos pues es tener informes científicos actualizados que demuestren que esa pesquería es sostenible. Entonces, comenzamos en el año 2018, 17 y 18, a tener observadores científicos humanos a bordo. Uh-huh. Y el problema no surgió el año pasado, perdón, el problema no surgió este año, y es que se chocó con otro proyecto que tenemos que lucha contra el que yo creo que es el mayor problema que tiene la pesca europea, que es el relevo generacional. Y nosotros pues lanzamos un programa de FP dual para formar patrones y jefes de máquinas, de tal forma que los chicos pues están medio curso en la escuela y medio curso están embarcados como parte de su FP. Uh-huh. Entonces, como tenemos poquito sitio en los barcos, pues no era posible tener los observadores científicos y los estudiantes, los alumnos al mismo tiempo. Y por eso pues vimos que esta tecnología nos podía resolver este problema. Por un lado tenemos alumnos a bordo recibiendo su formación y por otro lado pues tenemos las cámaras que en este caso pues hacen de observadores científicos pero electrónicos.
¿Quién monitoriza?
Entonces ese fue el principal motivo, o por lo menos el motivo a corto plazo, el objetivo a corto plazo.
Manuel, ¿quién monitoriza? ¿Monitorizáis vosotros? ¿Monitoriza la ONG directamente? ¿Cómo funciona?
Tenemos instalado un sistema de una empresa que se llama Marine Instruments. Entonces, grabamos a bordo en discos duros y esa información pues se la pasamos a la empresa que antes nos daba el servicio de observadores científicos. Pues ahora estos observadores tienen monitorizado pues toda la marea del barco y bueno, pues en su oficina en Vigo tranquilamente van viendo que todo lo que se ha hecho es correcto y lo registran y hacen sus informes como los hacían en el año 2018, pero esta vez los hacen de su oficina. ¿Mm? No embarcados.
Que es, imagino, una cámara puesta enfocando lo que sería la popa del barco, ¿no? Un poco, que es la zona de trabajo.
Sí, hemos puesto 4 cámaras. Una de ellas graba la largada para ver que no hay interacción con mamíferos o con aves. La otra está grabando cómo viene el palangre, los anzuelos, para ver qué capturas entran en el barco. Y luego tenemos otra cámara que ya en la zona de selección pues va viendo a partir del pesaje y las cajas donde se colocan las especies, pues más o menos los giles por unidad. Entonces esa es la idea. Y luego hay una cuarta cámara colocado arriba en el palo, un poco para ver de forma experimental, a ver qué grabábamos. Y,
sí.
Pero el control, lo que nos pide la ONG, pues serían las 3 primeras.
por parte de los marineros, los pescadores, los profesionales que van a bordo del barco, bien, buen entente, o ha habido que convencerles?
No, porque no deja de ser un segundo paso de un proceso que ya dimos en años anteriores. Tenían un observador científico, pues, que iba auditando lo que era el proceso de pesca. En este caso, en vez de tenerlo físicamente a bordo, pues hay unas cámaras que lo graban, y luego pues el observador hace el informe científico pertinente. Entonces, realmente ha sido un paso más, no ha sido una novedad.
Y sin entrar en detalles, ¿pero ha sido costoso? ¿Es económicamente, es caro o no?
Pues, a ver, todo forma parte de un proyecto en el que tienes que pagar tres patas.
Claro.
Tienes que pagar la tecnología por un lado, la instalación por otro, y por otro lado, pues el observador que está controlando, que realmente es el producto interesante, ¿no? Tener las imágenes. Te voy a decir que es más barato que tener un observador a bordo. Hacer la instalación inicial, pero luego el coste es menor.
Por tanto, lo que se paga al principio se ahorra a largo plazo, hasta el punto de que el 2020 cuatro barcos más, ¿no? En principio, ¿la idea?
Sí, esa es la idea. Forma parte de nuestro programa, de tener siempre actualizados los datos científicos, y la estimación que tenemos es de cuatro barcos en el 2020.
Pues Manuel, felicidades por la iniciativa y por el compromiso que nuevamente el sector pesquero demuestra por el medio ambiente y la sostenibilidad. Y un ejemplo es que nos avanzamos hasta la obligación de instalar determinada tecnología. Muchísimas gracias y mucha suerte a toda la gente de Puerto de Celeiro. Que vaya muy bien.
Nada, muchas gracias por llamar.
Cuídate, hasta luego. Pues iniciatives que han començat ja a Galícia, de les quals n'hem parlat moltes vegades aquí al programa, que han aixecat certa reticència. Vull recordar que parlant amb en Torquato ara no fa pas masses dies, ell a Europa havia defensat la necessitat de no instal·lar aquest tipus de càmeres, però que al final des d'aquesta empresa han considerat que els hi era un estalvi econòmic i un estalvi de mitjans també. Veurem quin és el futur d'aquesta mesura.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Situat a la Riera Bisbe Pol, la zona més cèntrica i comercial d'Arenys de Mar, l'Open Esports Cafè és un bar diferent, interactiu, amb una xarxa audiovisual única que permet seguir els diferents esdeveniments esportius des de qualsevol punt del bar.
No saps...
Suport de Davant, Ciberrita, Sons, Obet i Ajuntament de l'Escala, t'esperem a la sala per ballar i compartir. Yeah!
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'avui fins al proper dia 12 se celebra a Barcelona el primer Congrés Mundial de Mamífers Marins, una iniciativa que ha sorprès els propis organitzadors per la bona rebuda que ha tingut entre tot el col·lectiu conservacionista, mediambientalista i científic que s'ha mostrat obertament interessat en participar-hi. Investigadors, científics, persones vingudes de 95 països diferents, més de 2.000 inscrits i unes dades que han superat les expectatives inicials. Almenys així s'ha expressat un dels responsables de l'organització, com és en Manel Gazo. El saludem. Manel, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Com ha començat això, Manel?
Ha començat fort aquest matí, ha hagut l'acte inaugural i bé, ha sigut una entrada, em vam donar la benvinguda a tot el públic assistent, realment és el que deies. Hem tingut més gent de la que de primer ens esperàvem. Era una primera iniciativa, mai s'havia fet això a nivell mundial i tampoc s'havia creixut l'esport de la gent. I la gent ha vingut i els números que han donat aquest matí estava al voltant ja dels 2.700 assistents de 95 països, com deies, i per tant molta gent en diferents àmbits del que seria la recerca i la conservació i de la gestió de poblacions de mamífers marins.
Per tant, hi havia interès i una necessitat de relacionar-vos, de posar en comú totes les investigacions, tots els resultats dels informes que s'estan elaborant des de fa ja molts anys i que fins ara no s'havien pogut posar en comú en un únic centre, en un únic punt.
Sí, en principi tothom treballa amb entorns potser més continentals, fins i tot. Hi havia una societat europea de cetacis que fa la seva reunió anual. Hi ha una societat internacional de mamífers marins que fan reunions bianuals i farà uns 3 anys es va començar a gestar la idea de per què no fer una conferència mundial. Alguns vam aixecar la mà i vam dir podríem fer-ho a Barcelona i ens van comprar la idea i des de tot món, que és la tia de treball i jo, i també com a professor de la Universitat de Barcelona vam mirar a muntar aquest esdeveniment i s'ha anat fent gros durant aquests 3 anys fins a avui que l'hem inaugurat.
S'ha anat fet gros, suposo també, perquè s'ha anat prenent consciència de la importància que tenen aquests animals a l'hora de captar la realitat en la qual es troben els oceans, no? Són uns catalitzadors de tot el que passa allà sota.
Sí, jo crec que tenen aquí dues vessants. D'una banda són els grans vertebrats marins que hi ha als nostres mars, estem parlant de balenes, de dofins, de foques i lleons marins, també dels sirènics, monetins, dugongs, tot al voltant d'aquests animals, per tant, estan gairebé tots a cap damunt de la cadena tròfica, allà on estan, i per tant ens donen una molt bona idea també de què està passant en el medi ambient marí. I per altra, no ens enganyem, també són gent, són un grup d'animals que són fàcils, diguem-ne, d'enganxar amb la gent i de poder comunicar problemes ambientals, problemes de conservació mitjançant ells, que afecten a molts altres animals marins també, però que és veritat que potser ells, com a espècies de bandera, ens són més fàcils de poder comunicar aquests problemes de conservació que tenen.
Hi ha una frase en el vídeo de presentació, al final, hi ha una frase que resumeix molt bé la voluntat amb la qual es crea aquesta trobada i la realitat en la qual viuen aquests mamífers. I la frase és: el futur dels mamífers marins passa al desembre per Barcelona. Així de taxatiu.
Sí, a vegades soc una mica categòric, però sí que és cert que és així, no? Aquí avui tenim reunides a tots els investigadors, a tots els grups de recerca que estan per tot el món treballant amb recerca, gestió i conservació de mamífers marins. Per tant, és cert que tota aquesta gent estan previst aquí a Barcelona. També a nivell de delegat, diguem-ne, de la pròpia conferència, aprofitarem això per tirar endavant una declaració de Barcelona que permeti, fins que hi hagi una propera reunió mundial, si en tornem a haver-hi passats uns anys, poder marcar una sèrie de línies on es pot treballar i on la gent que treballa amb aquest grup d'animals tinguem clar que és on s'han de posar esforços, recursos i temps.
Aquí parlem sovint amb el món d'entitats conservacionistes, però també amb representants pesquers, i a l'hora d'estudiar, a l'hora d'investigar, sempre van molt units els uns amb els altres. I és per un nexe que els fa comuns, i és la falta de diners per la investigació. És a dir, els vaixells de pesca, en aquest sentit, són imprescindibles, perquè com que no hi ha diners perquè els investigadors puguin investigar, s'estalvien costos navegant amb aquestes embarcacions. De tot això, el resultat que alguns en traiem és que falten moltíssims diners per la investigació de tot tipus de peixos, també dels mamífers.
Sí que és cert que hi ha gent que treballa amb un tipus d'obtenció de dades que sovint s'aprofiten del que serien els tiraments oportunístics treballant amb dades de barcos de pesca o altres barcos. Però sí que és cert que quan s'han de fer estudis específics del que serien estimes d'abundància d'aquests animals, saber realment quants n'hi ha on estan. Per exemple, l'any passat va estar col·laborant amb un gran cens a nivell de tota la Mediterrània, i tot això es fa amb plataformes específiques, només són avionetes, el barco de la plataforma per fer això. És a dir, si la idea és fer un cens o una estima d'abundància d'aquests animals, hi ha els diners per poder fer aquests estudis específics. Altra cosa és que moltes vegades podem treure en profit d'altres plataformes oportunístiques, com poden ser barcos de línies regulars o vaixells de pesca, que es puguin aportar també dades. Però això seria per una de les facetes, diguem, d'aquesta recerca. Sí. Però amb els mamífers marins hi ha recerca des del punt de vista veterinari, de genètica, de contaminació. Aquí tenim 38 sessions, 700 xerrades, i no totes elles parlen només de distribució d'hàbitat.
Correcte. La situació és similar a tots els mars i oceans, o hi ha llocs on estan millor?
Sí, la veritat és que el que sí que ens trobem aquí és que aquests animals, per la manera són mamífers terrestres que secundàriament fa molts anys, fa 60-70 anys, l'evolució va tornar cap al mar, i per tant els problemes que tenen de conservació són tots d'origen antropogènic, bàsicament un tema d'interacció amb activitats pesqueres i captures accidentals, un tema de pèrdua del seu hàbitat d'alimentació i de cria, problemes de contaminació, ja sigui química o també sigui acústica, perquè són animals que es comuniquen amb el sol, sota l'aigua. Tots ells són derivats d'activitats humanes, i per tant això és una fotografia exactament de com està el planeta, tot arreu. Vull dir, el canvi, diguem-ne, antropogènic que hem fet sobre el medi en general i el medi específic fa que aquests problemes estiguin recurrent amb espècies que potser són diferents en diferents llocs de la geografia, però els problemes bàsicament són exactament els mateixos. I per sobre de tots ells, ara també tenim problemes de canvi global i de canvi climàtic, que això el que està fent també és afegir més incertesa en el que seria el futur d'aquests animals.
Hi ha una altra iniciativa des d'aquesta trobada, que és que la ciència arribi a la població. És a dir, que tot el que es feu, tot el que s'investiga, tot el que es descobreix, trobar una via, una vehiculització adequada perquè sigui d'abast general, d'abast de coneixement popular.
Perdona, però és que hi havia soroll i t'he perdut la pregunta, digues?
No, que es parlava de maneres també de que la ciència arribi a la població.
Ui. Em sap greu, que la ciència, perdona?
Arribi a la població, que es faci...
La idea, bàsicament, també, just ara, en 10 minuts, comencem un media event en el qual, diguem-ne, participem i demanem mitjans de comunicació com vosaltres, doncs que llenceu el missatge, també, no? I que ens ajudeu, perquè, diguem-ne, des del punt de vista de la recerca no pots tirar sol si tot el que tu aconsegueixes, el que tu saps, o fins i tot el vires com a maneres de poder donar solucions, això no arriba a qui realment ha de prendre aquestes decisions. I aleshores aquí, per una banda, hi ha una societat que ha d'estar ben informada i saber prendre decisions sobre la informació, i per altra, hi ha uns mitjans de comunicació que han de poder donar unes notícies, han de poder donar unes... explicar les realitats que són les que són. Vull dir, al final, nosaltres estem vivint en un mar que, al principi, encara hi queden balenes, encara hi queden dofins, en alguns llocs encara hi queden poques, i això ho hem de trobar no com una excepcionalitat, sinó com una normalitat. I el que busquem aquí realment és, de totes aquestes tres potes, la gent que investiga, fa la ciència, la gent que la pugui explicar, hi ha gent que pugui entendre i fins i tot hagin de potser canviar algunes de les seves activitats per aconseguir o per assolir algun tipus de protecció puguin saber-ho, no? Però nosaltres creiem que és molt important que els mitjans de comunicació es pugui explicar això. I precisament aquesta tarda tenim això, no? Alguns casos específics en els quals ens agradaria doncs, que la premsa se'n fes ressò i potser deixar l'excepcionalitat de la notícia de si s'ha vist una balena a prop o no a prop de Barcelona, sinó el nostre smart, sinó explicar algun cas concret en el qual alguns animals estan a punt de desaparèixer per algun tipus d'activitat humana.
De fet, coincidiu en temps en la cimera de la lluita contra el canvi climàtic. Suposo que seria bo que hi hagués intercanvi en aquest sentit perquè també els afecta el canvi climàtic, és a dir, els està desplaçant a altres zones del planeta on abans no se'ls havia vist.
Sí, és cert, sí, és cert que malauradament problemes socials de la territori peninsular i això bàsicament, doncs, suposo que també s'aprofita per poder donar una miqueta de reforç al mitatge, no? S'està debatent la conferència de les parts que van estar en el món. Sí que és cert que COP25 no estan tocant mar, massa mars i oceans, i ara ens han encarregat nosaltres aquí. Precisament, la sessió plenària d'aquest matí ha girat sobre el canvi climàtic i els mamífers marins. I és veritat que també hi ha hagut molta gent que ha aprofitat per venir en el nostre esdeveniment i després estan anant a Madrid i després acabaran tornant a mig avall. Jo crec que es posa sobre la taula el problema aquest d'un planeta canviant a tots nivells i en el tema marí, per descomptat, en forma general, tot l'ambient marí i en especial aquestes espècies que estan al capdavant, diguem-ne, del que serien les grans poblacions d'animals vertebrats marins del mar.
I finalment, qüestions com afrontar la recerca, no? També coordinar, establir uns criteris i uns mecanismes base a l'hora d'investigar qualsevol aspecte que tingui a veure amb els mamífers marins. D'això també en parlàveu.
Sí, aquí penso que avui hem inaugurat la conferència, però el cap de setmana, dissabte, diumenge, dia 7 i dia 8, previs a les conferències, hi han hagut 47 workshops, 47 tallers específics, amb 1.900 persones apuntades, i en aquests tallers s'ha posat de manifest, i s'ha parlat molt de compartir recerca, d'intentar trobar maneres de compartir bases de dades, s'ha posat en contacte també grups de recerca, doncs perquè bàsicament al final el mar és un, aquests animals no en saben massa de fronteres i també és una miqueta complicat saber que potser en un indret del mar estan més ben conservats o estudiats perquè aquell país és més ric que un altre, o perquè té una política d'inversió en recerca més important que l'altra, no? Estan intentant buscar aquestes unions entre diferents grups de recerca. No és nou, eh? S'està fent bastant a tot arreu, o està des de fa 20 anys, però ara sí que és veritat que el que estem intentant ja és mirar a dir, escolta, a nivell d'algunes consideracions generals, cap on hem d'anar cap al futur. Ja no és només un tema d'àrees més protegides. Nosaltres hem de parlar d'àrees marines ja molt més enllà de les costes i que siguin transnacionals, com les hem de posar d'acord. I la nostra idea és consensuar missatges aquí perquè puguin arribar després aquí els hagi d'aplicar sobre la normativa.
Manel, teniu molta feina per davant. Sé que són tot just 3 jornades, 4 molt estirar, però en tot cas que siguin ben aprofitades i que puguem establir les bases d'aquesta relació a nivell més global en investigació i desenvolupament i recerca pel que fa referència als mamífers marins. Moltíssimes gràcies, bona feina, que vagi bé.
Doncs gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò i fins al dijous aquí ja estarem.
Vinga, bona tarda. A rebre, molt bé.
Navega amb el Far.
Si feu memòria, l'altre dia, depèn del diari que llegies, et deien: la Generalitat frena la construcció de 15.000 habitatges a la zona de la Costa Brava, o bé et deia: la Generalitat permetrà la construcció de 15.000 habitatges a la zona de la Costa Brava. I aquí vam fer la reflexió de dir quin dels dos deu tenir raó, o tots dos en tenen, però com es pot veure una mateixa notícia des de dues vessants diferents? Doncs bé, ni una ni l'altra, perquè aquí sembla que ens havíem fet de trileros. les 30.000 habitatges, que no eren 30.000, eren en concret 30.843 edificacions que la Generalitat va reconsiderar, va replantejar, corresponen a no totes les localitats en les quals està previst construir a la zona Brava. De fet, són a la Costa Brava. De fet, són 17 de les 22 poblacions on s'han presentat plans de desenvolupament urbanístic. Per tant, no és que se'n permetin o se'n limitin 15.000, és que se'n permetran 15.000 i unes quantes més, o moltes més. En tot cas, que ens ho expliqui l'advocat de SOS Costa Brava, que és l'Eduard de Ribot. Eduard, molt bona tarda.
Bona tarda.
En total, a veure, 15.000 més quantes se'n permetran?
La veritat és que no ho sabem encara. Nosaltres sempre hem dit que el pla director havia de revisar tots els municipis de la Costa Brava, els 22, i no només la primera línia de mar, la primera franja de 500 metres i uns 200 sectors, com ha fet el pla director, sinó que volíem que fos els 22 municipis i els 22 planejaments integralment. Finalment, el pla director únicament ha revisat 17 municipis de la Costa Brava i ha deixat al marge 5 municipis, que són Palafrugell, Palamós, Castellplatja d'Aro, Calonja i Castelló d'Empúries, que, com bé es sap, tenen un potencial de creixement molt important. El pla director es limita a revisar els planejaments més antics, els anteriors al 2010, i dona per bons els plans posteriors al 2010. Però en aquests plans, en aquests 5 municipis, hi ha milers d'habitatges possibles.
Per tant, el propi departament ha posat un topall del 2010. Lo anterior ho revisa, lo posterior no. Per tant, fora d'aquest 2010, posterior a aquest 2010, tenim aquests 5 municipis més, aquestes 5 localitats, com són Palamós, Castell i tal, on es permetrà la construcció que fins ara hi havia prevista.
Exacte. Pensem, per exemple, a Palafrugell, amb les seves 3 cales, Llafranc, Tamariu i Calella. Dos dels conflictes de SOS Costa Brava estaven situats a Palafrugell i, de fet, la moratòria havia aconseguit aturar el desenvolupament a la muntanya Sant Sebastià i a Franc, amb un sector que hi havia una cinquantena d'habitatges. Bé, alguns estaven ja en procés d'urbanització, però n'hi havia un que en tenia 17, sí, encara no començats, que eren un bosc a sota del far de Sant Sebastià. O un altre sector, Aigua Gelida, a Tamariu, amb 33 xalets de luxe. Aquesta moratòria que havia servit per aturar aquests sectors ara es posa en qüestió quan el pla director acaba de decidir que no incorporarà cap decisió que afecti el municipi de Palafrugell.
Un cop constatat aquesta realitat, aquest fet, ara què toca fer? Perquè, clar, no sé si s'obre un període de delegacions, si es pot tirar algun tipus de contenciós. Què es pot fer ara per mirar d'incloure també aquestes 5 poblacions en aquesta reconsideració?
Sí, ara s'obre un tràmit d'informació pública. L'aprovació que s'ha produït ara és l'aprovació inicial, però no és la definitiva encara. Tenim un tràmit d'al·legacions de 3 mesos en la que podrem fer bé les nostres queixes, les nostres protestes i les nostres al·legacions. I entre elles hi haurà que s'incorpori i es desclassifiquin sectors urbanitzables encara no desenvolupats o sectors urbans no consolidats i no executats d'aquests 5 municipis.
Fer la lectura de que amb aquesta exclusió d'aquestes 5 poblacions es posa de manifest una mica el tarannà del departament és agosarat o creus que s'ajusta a la realitat?
No, el departament ha anat no corre riscos. Llavors, quan hi podia haver algun dret consolidat o alguna expectativa de dret que encara no havia decaigut, com són aquells supòsits en què el planejament encara està dins de termini de desenvolupament, doncs ha preferit no jugar-se-la, no? També considera que són 5 planejaments que, a l'haver-se aprovat amb posterioritat el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, entenc que ja són 5 planejaments sostenibles. Però per nosaltres és evident que no ho són. De fet, Palafrugell, Palamós, Castellplatja d'Aro permeten milers d'habitatges nous, també Castelló d'Empúries. Per tant, no són sostenibles. Contemplen creixements moderats, ni diuen ells, però que superen el 30% de lloc existent. O sigui que s'han de revisar, sens dubte. Nosaltres diguem que la Costa Brava ha superat la capacitat de càrrega del territori i que no hi ha més sol i més boscos i més penya-segats i més platges i menys aigua per seguir urbanitzant indefinidament aquest territori, per seguir perdent sol. I encara menys quan això es fa per ser ocupats amb segones residències un sol mes a l'any, diguem, prou construcció a la Costa Brava. Nosaltres diguem que avui en dia seguir urbanitzant o construint a la Costa Brava és destruir-la.
Ja. Per tant, vosaltres esteu, bueno, com molta gent, en l'ànim de que no s'han frenat 15.000 habitatges, sinó que s'estan permetent 15.000 habitatges nous.
Sí, sí, s'estan confirmant 15.000 habitatges o més, s'estan confirmant tots els creixements d'aquests altres 5 municipis, però també no es contemplen milers d'habitatges que estan desocupats o en venda avui en dia, i no es contemplen també milers de parcel·les intersticials amb urbanitzacions ja en procés d'execució o en bona part executades i que tenen un potencial edificatori molt important. Per nosaltres, només amb allò que ja està urbanitzat,
sí,
n'hi hauria prou. Es cobreix el creixement de la Costa Brava durant anys i anys.
I saps què és el que més greu sap, també? El fet de que es preveu la construcció d'habitatge, però no es preveu l'impacte que tindrà aquest habitatge, ja no només visual, sinó l'impacte que tindrà sobretot l'entorn, no? A través de, doncs, la generació de residus, el tractament de les aigües, la necessitat de clavegueram, totes aquestes coses que són fonamentals i que també cal tenir en compte.
Efectivament, nosaltres reclamaven, quan van aprovar l'avanç de planejament, a part de que s'extengués a analitzar tota la Costa Brava, nosaltres demanàvem una diagnosi urbanística que avalués tot el potencial possible d'aquells planejaments que es tenien que revisar i, sobretot, una diagnosi ambiental. I en la diagnosi ambiental dèiem que es tenia que analitzar el potencial dels residus, del clavegueram, però, sobretot, els recursos hídrics. Diguem que la Costa Brava té els aqüífers sobreexplotats, és deficitària amb aigua. Per tant, no té sentit continuar creixent quan no hi ha aigua per tothom. No està garantit el recurs de subministrament d'aigua a les noves necessitats i els nous creixements previstos. Per tant, no té sentit aquests creixements.
Doncs, aviam, si el departament s'hi posa, no els veig molt a la línia, eh? No els veig molt amb molta predisposició a posar-s'hi, però seria interessant que realment fes una anàlisi de tot el que està permetent, dels costos que això té, per evitar futurs maldecaps i futurs problemes de veïns que, d'altra banda, quan comprin el seu habitatge, sigui de primera o de segona residència, tindran tot el dret del món a tenir tots els serveis i totes les comoditats que té qualsevol altre veí d'aquest país. Per tant, no ens posem les mans al cap.
Sí, efectivament. De totes maneres, sí cal reconèixer al govern de la Generalitat un pas endavant que ha donat en la bona línia. És un pas manifestament insuficient, però és un pas que calia donar. Corregir, ni que sigui amb 90 urbanitzacions que es desclassifiquen i amb 51 que es redueixen, és un bon principi, és un bon començament, en la bona línia.
Eduard,
però és insuficient.
T'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. En tot cas, estarem atents a veure què hi ha de tot això, com evoluciona, si es pot fer algun tipus d'actuació que ho aturi i, si hi hagués alguna novetat, en tornem a parlar aquí al FAR. Et sembla?
Perfecte.
Doncs moltíssimes gràcies i bona feina a la gent de SOS Costa Brava. Que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs, com sempre passa, aquestes notícies mai arriben soles, mai són senzilles, mai acaben sent el que s'explica i, al final, sempre hi ha algú que intenta amagar l'ou sota l'estora. El que passa que amb entitats tan solvents com aquesta, doncs amagar-lo és complicat i al final l'engany sempre o la trampa sempre s'acaba descobrint.
Navega amb el FAR. Avui cuinem amb
Montse Avilés. Avui la Montse Avilés ens proposa un plat amb peix, i amb peix de qualitat. Ens proposa un plat amb tonyina. L'escoltem.
Bona tarda. Avui farem un pokeball de tonyina. Un pokeball és un bol de, com els Buddha bol que s'han posat ara tant de moda, que és un plat que porta tots els ingredients que necessita el nostre cor. Porta proteïna, porta hidrats de carboni, porta verdura, porta grasses bones, i pots jugar amb els ingredients com tu vulguis, no? El pokeball normalment es fa amb arròs. Normalment fem servir l'arròs basmati, que és més aromàtic, perquè és un plat que és molt d'estil oriental, i aleshores es juga molt amb la salsa de soja, la salsa teriyaki, i porta l'arròs basmati cuit, porta verdura en cru com pastanaga, pepino, pebrot vermell, ceba. Li posem també l'edamamer, que és una espècie, està entre una fava i una mongeta d'aquí, no? És una verdura que ve és de l'Àsia Oriental i es fa bullida o al vapor, i es presenta amb sal, no? Li queda molt bé amb aquest plat. I es posa tot molt ben col·locat per colors, perquè és un plat molt vistós, no? I aleshores la tonyina la fem amb cru, normalment el dia abans es deixa marinant amb salsa de soja, li donem un toque de llima, un toque de gengibre, i el deixem tota la nit. I llavors es posa la tonyina a sobre i es presenta amb una mica de salsa teriyaki al costat per qui vulgui com amanir-se al bol, no? I queda boníssim, i a cada forquillada agafes una mica de cada cosa, per això es presenta tot així separat i amb colors. I és molt bo, molt sa, i nosaltres el venem com a xurros.
Doncs ja ho sabeu, un menjar sa, bo i equilibrat. És pokeball de tonyina. Preneu una nota.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Doble de vacances, doble el sou, el doble agrada més. Per això, si vens al teu servei oficial Peugeot aquest mes...
No esperis més.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.